Catalunya, sinó que ja ho estem veient aquestes setmanes. És un tema que la globalització fa, que això és un tema pràcticament que has de tocar, no?, fitxes o tecles a pràcticament a tots els llocs del món, no? I aquí també ve la problemàtica de trobar una solució.
Ara sí, Jordi.
No, la resposta a la teva pregunta és sí, sense cap mena de dubte. En el cas de Catalunya, la reunió amb el president de la Generalitat els hi va donar 15 dies per una resposta. Entenc que aquests 15 dies han de servir no per refluixar, sinó per seguir augmentant les seves reivindicacions, perquè realment és un tema molt important. Jo en aquest sentit l'altre dia ja ho esmentàvem una mica, per ampliar una mica el focus. T'has dit breus, no? Faig una cosa molt breu. Quan va haver-hi la...
Ja, no, ho dic perquè és un tema... Tenia acostumada que si us dic breus, doncs sou breus més un.
No, perquè crec que és institucions europees, per descomptat, catalanes i consumidors. Perquè aquest és un tema de model de país. Quan hi va haver la Covid, que es va haver-hi tancament de fronteres, que per cert, no hi havia turistes viatjant, hi havia dificultat aquí per trobar mascaretes. Hi havia dificultat aquí per trobar primeres matèries bàsiques. Per què? Perquè amb la globalització, com deia l'Eulàlia, s'ha externalitzat coses que són realment bàsiques, que en cas d'emergència tu necessites poder produir. Val? Se n'hauria de prendre una mica, i per tant, el sector primari forma part del model del país, forma part del model del territori, forma part del model de la proximitat, forma part de la alimentació de qualitat. És a dir, per tant, aquí ha d'haver un esforç per part de moltíssima gent, no només de l'administració, però també de l'administració, no només de les organitzacions d'empresarials de distribució, però també d'ells, també dels pagesos, i també dels consumidors. Jo insisteixo molt en això, perquè la setmana passada tothom va sortir a picar de mans i llavors ens anàvem a comprar segons quin tipus de fruita de segons on, no? Per això requereix la consciència de tothom, i en aquest sentit crec que és interessant que mantinguin les protestes perquè se'n puguin sortir. I si em permets una petita cunya, que no sé com diríem en català correcte, molt bé el canvi de nom, perquè així com a Catalunya, sí. De la plataforma, que es deia, ara es deia Plataforma Pagesos.
Sí, Plataforma Pagesa, crec.
Pagesa, perquè a l'estat espanyol sembla que Vox està intentant utilitzar la mobilització per anar de mala manera contra el govern, o intentant monopolitzar políticament això. Llavors que aquí a Catalunya s'hagin pogut desmarcar em sembla interessant.
Isabel,
bé,
demano que sigueu breus, sisplau, que tenim una persona, dues persones de fet al telèfon.
Més que ningú, si puc, només una cosa. Hi ha una base comuna que l'hem vist a Catalunya, l'hem vist a la resta de l'estat espanyol i l'hem vist a Europa. Hi ha una base comuna que mou a tots els pagesos, és a dir, a tot en aquest sector primer, primari a nivell global, que és un tema de competències, un tema de mercats aliens que no actuen amb les mateixes normes que els demanen aquí, i després aquí a Espanya en concret, a la llei de cadena alimentària. Aquesta qüestió bàsica, que és generalitzada a tothom, necessita una resposta. El que passa que ara parlàvem de la responsabilitat del consumidor. Aquesta responsabilitat del consumidor, de nou, és una responsabilitat que només pot ser compartida. No pot ser una responsabilitat que el model de país sigui un model replantejable per part del consumidor, sinó que aquest model de país ha de ser replantejable per part de l'administració, no només de la Generalitat, també de la resta de l'estat espanyol i probablement també d'Europa. És a dir, s'ha de fer una planificació de dir, les matèries primeres que necessitem, les podrem oferir nosaltres, sí o no? No només amb l'alimentació, que evidentment sí, i si no, amb altres qüestions que també necessitem poder donar resposta. Perquè ja sabem, la pandèmia, esperem que estiguem més preparats, però mai ens trobem més preparats, ni per les pandèmies, ni per les sequeres, etcètera, etcètera.
De moment anem a la mobilització que hi haurà demà, com dèiem, que afectarà d'una banda a l'AP7, a la zona de la Jonquera, també a Mercabarna i a Tarragona, que els pagesos tenen previst arribar fins al port, i per això a aquesta hora tinc en línia el Joan Besora, que és director de desenvolupament corporatiu del port de Tarragona. Tarragona, senyor Besora, bona nit.
Molt bona nit.
Què és el que més els preocupa d'aquestes mobilitzacions de demà al port?
Bé, nosaltres, atenent a les informacions que ens arriben, doncs bé, l'afectació clara que tindrà l'activitat normal del port és el que més ens preocupa. Sembla ser doncs, que doncs, tenen previst doncs, des del quilòmetre 0 de l'autovia A27 tallar aquest accés principal del port, que doncs, per nosaltres significa la porta gran d'entrada al port, en la que diàriament entre 1.500 i 2.000 camions entren i surten.
Per tant, efectes pràctics, quines conseqüències tindrà això? No sé si ja han parlat també amb alguns de les distribuïdores que descarreguen productes al port. Aquests productes es poden esperar al port fins que es pugui garantir la mobilitat. Quines conseqüències directes creuen que pot tenir?
Així és. Nosaltres hem adoptat una sèrie de mesures de contingència. No hem d'oblidar que el nostre port, el Port de Tarragona, és una infraestructura logística crítica de l'Estat i que, evidentment, hem de ballar perquè la cadena subministrament no es trenqui mai. En aquest cas, l'autoritat portuària de Tarragona doncs, ha obert diversos canals de comunicació entre les empreses que configuren la comunitat portuària per tal d'informar-los dels problemes derivats d'aquestes protestes i que per ells mateixos doncs, adoptessin les pròpies decisions necessàries per minimitzar aquest impacte en els seus negocis. I paral·lelament a la nostra policia portuària doncs, ha mantingut reunions amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, per coordinar els dispositius necessaris per a aquesta regulació, sigui del trànsit dins del port, definir mesures addicionals al cas de necessitar doncs, espais perquè aquests camions puguin aparcar, el desviament del trànsit per dins del port, etc.
No sé si a banda també de garantir doncs, aquests accessos d'aquesta seguretat, també han previst que hi pugui haver enfrontaments amb els manifestants. No sé si d'això també n'han parlat amb els Mossos d'Esquadra.
Bé, nosaltres, la nostra policia portuària no és un cos de seguretat i en aquest cas jo no puc parlar, diguéssim, per les decisions que puguin prendre en aquest cas els Mossos d'Esquadra. El que sí és clar és que nosaltres mantindrem una vigilància permanent de l'esdeveniment des de primera hora fins que acabi, doncs perquè doncs, es pugui doncs, protegir tots els interessos, diguéssim, de tothom, desenvolupar-se amb normalitat i per prestar l'ajuda necessària a qui ens ho sol·liciti.
Vostè deia, des que comenci fins que s'acabi, en principi aquesta mobilització està convocada demà, però abans sentíem que alguns dels organitzadors d'aquestes marxes que ocuparan diferents punts del país deien que es podien allargar més dies. No sé si vostès sí. Tenen constància d'aquesta possibilitat.
Sembla ser que sí. Les nostres informacions, com he dit abans, que ens arriben, doncs es traslladen fins al dimecres 14, fins a les 18 hores.
Clar, fins a quants dies s'hauria d'allargar aquesta protesta perquè realment hi pugui haver problemes reals de subministrament?
A veure, els problemes hi existiran, però s'està, diguéssim, treballant perquè siguin tots els mínims possibles, no? Evident, la prolongació d'aquesta situació doncs, causarien, diguéssim, una afectació molt clara no només al port en si, sinó tot el territori que depèn del port. Depenen totes les granges de Catalunya, les granges d'Aragó, perquè se'ls pugui subministrar doncs, aquests cereals que formen part de la composició dels pinsos, de les farines, per donar bon resposta a les necessitats que tenen aquestes granges i a tot el sector primari de Catalunya.
Aquests serien els productes que vostè considera que quedarien més afectats si aquestes mobilitzacions es mantenen més dies?
Sí, també doncs, queda afectat un tràfic que el Port de Tarragona manté, que és el de caps de bestiar per l'exportació, i que en definitiva doncs, aquests camions que van doncs, carregats d'animals doncs, tenen problemes amb l'afectació, tot el que pugui ser a la llei del benestar animal, a la llei sanitària per l'exportació d'aquests animals. No oblidem que el Port de Tarragona és un dels dos ports autoritzats dins del territori espanyol per donar sortida amb aquest bestiar que doncs, en l'any 2023 concretament hem situat amb més de 167.000 caps.
Quines recomanacions heu fet als transportistes que normalment treballen al Port de Tarragona, que demà directament no vagin a fer la seva feina, s'esperin a veure què passa dimecres, dijous?
Sí, està clar. Evidentment avui hem notat un increment del trànsit habitual per preservar, diguéssim, tot el que pugui ser, però evidentment tota la cadena de subministre doncs, es veurà afectada. De quina manera doncs, a veure, s'intentarà doncs, posar alternatives, diguéssim, amb aquest subministrament i que, en certa manera, no pugui minvar res tot el que es pugui subministrar a totes les granges, en aquest cas, fàbriques de pinsos, i en definitiva tot el sector primari.
I ja per acabar, no sé si han quantificat això econòmicament, quines pèrdues pot suposar?
A veure, no ho han quantificat, estem doncs mirant-ho, avaluant-ho, hi haurà un equip d'avaluació constant perquè doncs això doncs es pugui avaluar i en definitiva poder donar resposta, sempre donar resposta doncs a una situació creada en la que, doncs bé, doncs intentarem, com he dit abans, que sigui la mínima possible.
Joan Besora, directora de Desenvolupament Corporatiu del Port de Tarragona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui el 9C.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Que vagi bé, bona nit. I també tenim en línia el Josep Lluís Rossell, en aquest cas és sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial dels Mossos. Comissari Rossell, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Perquè volíem també tenir aquest punt de vista de quina serà la mobilitat demà al país. M'imagino que preveuen que pot ser un matí complicat, no?
Sí, efectivament, demà el que tenim comunicat són quatre punts de concentració de la protesta. Un seria el Mercabarna de Barcelona, un altre al Port de Tarragona, un altre a la zona de dalt de Figueres i després també a la zona de Vic de la C25, de l'eix transversal. Per tant, aquestes són les zones de concentració de les protestes i que, per tant, hi han diverses columnes que van de diferents llocs, columnes de tractors, això és el que han comunicat, per dirigir-se a aquests quatre llocs que li he esmentat.
Davant d'aquesta situació, quin desplegament tenen previst fer els Mossos demà?
Nosaltres tenim el desplegament a punt de tots els efectius, tant de trànsit com de seguretat ciutadana, com d'ordre públic, de l'helicòpter, dels drons, etc., per intentar doncs conèixer bé quina és la situació en cada moment d'aquestes columnes i poder-les que es traslladin, es desplacin amb seguretat per tal d'intentar minimitzar també riscos a les vies i això. Per tant, estem centrats en aquestes columnes que s'han de dirigir a aquests quatre llocs i posant-hi els cinc sentits.
Què és el que recomanen, per tant, als conductors que normalment doncs, han d'agafar el seu vehicle propi per anar a treballar i que hagin de passar per aquestes zones en principi afectades?
Clar, aquí són diverses zones, per exemple, doncs, la gent que es dirigeix a Mercabarna doncs, poden sortir columnes del Baix Llobregat i també de la Catalunya Central, després els que vagin al Port de Tarragona doncs, hi ha columnes que han de sortir de Reus, de Montblanc, d'una columna a Terres de l'Ebre i també de Lleida, i a Figueres doncs, la zona de diferents llocs, tant de Bàscara com que cap a l'Escala, i la C25 a l'eix transversal, doncs tot a l'eix. Per tant, com que es desplaçaran diverses columnes de diferents vies afectades, doncs el que es tracta, doncs, bueno, si hi ha algunes alternatives d'altres vies, evitar aquestes zones i buscar alternatives, i si no, doncs paciència i prudència, perquè el fet i l'afectació es produirà, òbviament. Nosaltres intentem minimitzar-la, però aquestes columnes efectivament produiran algun tipus d'afectació a la circulació viària.
Avui ja hi ha hagut algunes mobilitzacions a les Terres de Lleida, concretament sí. 50 tractors, han tallat avui sí. L'A2 en tots dos sentits, més tard també s'han fet talls a l'AP7, una mobilització...
A l'AP2,
m'he confós, sí. Disculpi. Aquesta mobilització s'ha acabat quan precisament diverses dotacions dels Mossos els han desallotjat. No sé si contemplen que demà també es puguin produir desallotjaments d'aquest tipus, com els que hi ha hagut avui.
Bueno, a priori, teòricament, no n'hi hauria d'haver-hi, sí, perquè les comunicacions que ens han fet és que no són detalls, sinó que són marxes de tractors i, per tant, no han comunicat en cap moment que volguessin tallar cap via. Val? Per tant, doncs, si fos així, doncs no caldria. El que ha passat a Lleida és que, esclar, la llei de l'A2 ha estat tallada en dos sentits des de 9:45, gairebé fins a les 6 de la tarda. I llavors, a més, aquesta que ja estava tallada en dos sentits també han tallat cap allà a les 10:15 a l'AP2, que s'ha allargat fins a les 3. Llavors, què ha passat? Que, esclar, sempre diem el mateix. Nosaltres no hem d'intentar compaginar, trobar l'equilibri entre preservar el dret a la manifestació i a la protesta, òbviament, però també el dret a la mobilitat. Llavors, hi havia moltes hores que estava tot bloquejat i l'AP2 teníem 3 o 4 quilòmetres de camions allà parats en direcció a Barcelona i que, per tant, ens ha semblat que almenys havíem d'alliberar una d'aquestes vies, per això que dèiem, per compaginar els dos drets, i això és el que hem fet, que per cert s'ha fet de forma pacífica, sense enfrontaments ni res, i per tant això també vull posar un valor.
Però per tant, per aclarir-ho, el problema quin ha estat? Sí. Que havien demanat permís per fer marxes lentes i han fet talls?
No,
o que els talls han durat més del que estava previst?
No,
o...
és que aquestes no estaven comunicades. Aquestes del dematí hem tingut tallada la 22 a Raimat, després la 2 a Soses, la Nacional 240 al Pla de Margalef i la 14 a Ciutadilla. L'únic que teníem comunicades aquesta a Ciutadilla, però les altres no estaven comunicades, ni marxes, ni talls, ni res. Per tant, ens les hem trobat sense que haguessin estat comunicades prèviament.
Per tant, entenc que si demà es fan els talls o les marxes lentes als llocs exactament on s'ha comunicat, els Mossos no intervendran per desallotjar aquests tractors, aquests pagesos que s'estiguin manifestant.
Sí, en principi és com han comunicat, que no hi ha un tall de les vies aquestes importants, per exemple, l'AP7 a Figueres i això, si no hi ha el tall de les vies i es pot circular d'alguna manera, òbviament hi haurà afectació, però es pot circular, no hauríem d'allò. Altra cosa és que es col·lapsi totes les vies, l'AP7, l'A2, a Girona, i no hi hagi alternativa, i per tant, doncs, camions, ciutadans o així, es quedin col·lapsats a tot arreu perquè no hi hagi cap via alternativa. A priori nosaltres no en tenim cap ganes, creiem que la setmana passada es va desenvolupar molt bé totes les protestes, realment van ser unes protestes històriques i per tant creiem que es van desenvolupar d'una forma cívica, que van poder compaginar aquests dos drets i per tant també amb el comportament dels pagesos, que creiem que va ser molt correcte. Per tant, si les coses es desenvolupen com la setmana passada, doncs creiem que hauria de continuar així. Aquesta és la nostra voluntat.
Sap per quants dies han demanat permís per poder fer aquestes marxes?
Ells ho han comunicat per demà, i sí que és cert que en algunes comunicacions apunten que podria allargar-se, per exemple, fins a demà dimarts i demà passat dimecres. Ho posen com una qüestió, suposo que també dependrà de les circumstàncies que hi hagin. En principi, ells ho han comunicat per demà i en algunes comuniquen la possibilitat de que es pogués allargar també pel dimecres.
M'imagino que si s'allarguessin aquestes protestes, des dels Mossos d'Esquadra es mantindria aquest dispositiu també.
Òbviament. Nosaltres el dispositiu l'hem de mantenir, duri el que duri, com ho vam fer la setmana passada, i per tant, òbviament, estarem al peu del canó mentre hi hagin aquestes protestes de la pagesia de Catalunya.
Josep Lluís Rossell, sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial dels Mossos, també moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Només faltaria. Gràcies.
Que vagi bé. Bona nit.
Adéu-siau. Bona nit.
Doncs bé, sembla, pel que diuen uns i altres, que aquestes mobilitzacions, o com a mínim algunes d'aquestes mobilitzacions, s'allargaran més enllà de demà, i veurem si més enllà de dimecres, que això és el que ens comentaven també des del Port de Tarragona, que això sí que podria aleshores complicar la cadena alimentària, no, la cadena de subministrament, volia dir, en alguns supermercats. Creieu que pot ser que s'arribi a aquest punt, que aquestes protestes s'allarguin més enllà de dimecres?
Jo ho veig difícil, tot i que tot és possible, perquè pels pagesos fer això suposa un esforç personal i econòmic molt important, perquè deixen de treballar, i la pagesia és molt esclava, en el sentit de que has de treballar cada dia, festius inclosos, i has d'atendre el tros, també si hi ha animals, els animals, etc. No? I per tant, mantenir una protesta sostingudament, si no tens a ningú al darrere que et cobreixi, és molt complicat. No obstant, també és veritat que des d'un punt de vista de l'impacte d'aquesta protesta, si només vas unes hores, tindràs un impacte. Si en vas més hores o passes dia i mig, doncs segurament en tindràs un altre, i la gent tindrà doncs aquesta imatge més clara de la dependència que tenim dels seus productes, no? Per tant, jo crec que no gaire més, però sí que demà veurem una gran moguda, sí.
Alguna cosa més que vulgueu afegir a tot aquest debat, Eulàlia?
Sí. Hi ha una filòsofa d'aquí de Catalunya, la Begoña Román, que diu una cosa que a mi sempre em fa pensar molt, que és això del luxe de l'ètica, no? I al final el que també estem parlant de quan diem, no? Quan ara el Jordi deia, el consumidor també pot fer coses, i hem de combinar la política pública amb la responsabilitat també dels que som consumidors, que al final som l'última baula de la cadena. Però és veritat que en el món on estem ara mateix, també decidir fer una compra conscient també és un privilegi, també hi ha una part de luxe, i per tant també ens hem de plantejar quin model, no? El Jordi també deia el model de país, doncs quin model de país tenim, que ser ètics, que poder, no?, consumir coses de proximitat, coses ecològiques, no? Per tant, tota una sèrie de valors que creiem que porten valor, i que a més cuiden molt més tota la cadena aquesta, que ara dèiem, tota la cadena productiva, de quina manera també ho fem que pugui ser sostenible econòmicament per totes les famílies del país, no? I em sembla una reflexió també interessant, perquè de vegades des d'un cert privilegi econòmic, com pot ser, em poso a mi mateixa, en el meu cas,
doncs jo puc decidir comprar menjar ecològic, no? O menjar de proximitat, i és una cosa que intento en la mesura del possible fer. Però és veritat que això no és assequible per tothom, i per tant crec que també el model s'ha de plantejar amb que sigui assequible, no que sigui un luxe.
Isabel, i després Jordi, no pateixis.
Això en parlàvem la setmana passada, i jo crec que aquest és un debat molt profund. És a dir, el debat de dir aquesta responsabilitat que tenim com a ciutadans, que en un moment donat podem apagar l'aixeta, podem decidir que comprem la poma ecològica, podem decidir que anem al mercat i no anem a la gran superfície, i ho fem des del privilegi, des del model privilegiat i des de l'economia que tenim, i des de la capacitat de poder decidir, no? I aquesta és una qüestió molt consustancial a decidir quin model de país vols, però clar, no el pots decidir com a ciutadà, sinó que ha de decidir l'administració, el poder de l'Estat, i tirar cap a on pugui. Després parlava una cosa en l'Enric, em sembla molt important. Tu deies, s'allargaran el temps? La llargada del temps és en funció del que tu t'hi estàs jugant, no? És a dir, tu pots decidir que no vas a treballar o que no vas a recollir la fruita quan ja has perdut diners amb la fruita perquè no ha plogut, perquè etcètera, 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 en funció del que ja estàs perdent. I com que s'hi perd molt
i no es veu futur, no?
Probablement no podrà ser. Només ens podem plantejar continuar unes reivindicacions també des del poder i la capacitat de poder decidir. Per què? Perquè no m'hi jugo el sou, perquè m'és igual, ja sé que si ara parlo de funcionaris segurament em caurà un ruixat, però des d'aquell poder de dir, jo aquí no m'estic jugant res, és a dir, jo seguiré treballant, jo el dimecres puc anar a treballar i a fer 15 dies de vaga i m'hauran reduït un percentatge del sou, etc. Però jo a mi no m'ha perillat res. Llavors jo crec que aquí és on plora la criatura, no? I plora la criatura sempre cap a un cantó, sempre cap als menys afortunats, sempre per als que més s'han de sacrificar, etcètera, 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 no?
Jordi.
Respecte a les dues coses, només un apunt al que deia l'Eulàlia, és a dir, acceptant totes les contradiccions, tant com es pugui, no? És a dir, que no hi ha una exigència per dir, és que hem de complir el sempre, no, és a dir, hi ha moltes circumstàncies, etcètera, etcètera, i moltes coses que fem són contradictòries. Jo sóc partidari de no torturar-nos cada dia amb els milions de contradiccions que podem tenir, però dins d'assumir que n'hi ha, doncs tant com es pugui. És a dir, i evidentment que hi haurà limitacions econòmiques, el que vulgueu, però al final menjar fruita de temporada, no? És vol dir menjar fruita de temporada. Fer determinats consums amb més o menys capacitat, hi ha un punt que s'ha anat perdent, i al final sempre ens referim als avis com als savis, doncs escolta, recuperem una mica alguns consells que, escolta, funcionen, no? I respecte a la mobilització, també és aquell punt de contradicció, aquell equilibri tan complicat de dir, escolta, la reivindicació, si es fonda, provoca molèsties. Per tant, i tal com ha tractat el senyor del Port de Tarragona com el comandament de Mossos, m'ha semblat molt elegant i molt preparat tot i molt professional, no? És a dir, escolta, hi haurà unes queixes, hi haurà uns problemes, mirarem de gestionar-ho, però escolta, hi haurà problemes. Crec que també val pena trobar l'equilibri entre les molèsties i caure antipàtic, que van dels riscos personals que assumeix la pagesia de no anar a treballar, etcètera, etcètera. Ja sabem com van les reivindicacions, aquí al principi tothom t'aplaudeix, però gaires dies tal et pot convertir en una reivindicació també antipàtica, no? I aquí també hem de poder ser capaços de trobar aquest equilibri que permeti assumir que quan vols queixar-te molestes, però també saber quan molestes masses dies, a vegades la cosa gira en contra.
Clar, el que passa és que és el que tenen les protestes,
és el que tenen, és el que tenen.
L'objectiu a vegades precisament és molestar, perquè si no molesten
no. El grau és quanta estona has de molestar, jo crec.
Les 9 i 23 minuts, deixeu-me que aparquem aquesta qüestió. Demà veurem l'abast d'aquestes mobilitzacions i si s'allarguen o no dimecres. Però avui també hi ha un altre enrenou polític que està aixecant molta polseguera, no avui, sinó que ja arrenca d'aquest cap de setmana, amb aquest canvi de posicionament del Partit Popular al voltant dels indults. Estàvem pendents de Núñez Feijóo que parlés en un poble de Pontevedra durant aquesta campanya electoral per les eleccions gallegues. Ara de seguida connectarem amb l'Arnau Mañé per saber què n'ha dit.
RAC 1. Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a 9:45 de la nit. Dèiem, altre gran tema d'aquest cap de setmana i d'avui és aquest, per dir-ho d'alguna manera, després us demanaré que ho qualifiqueu vosaltres, no sé si dir-ne pas en fals o com, del que ha fet el PP sobre l'amnistia i l'indult, aquest ara sí, ara no, fons del partit. Recordem que van dir divendres a la nit amb alguns periodistes, pocs, que estaven disposats a parlar-ne, però vist tot aquest rebombori, doncs se n'han fet enrere o han intentat justificar-ho, donar explicacions de que en realitat això no era exactament el que havien dit. De moment avui dèiem que Feijó havia evitat pronunciar-s'hi. Al matí ha anat a Cádiz a l'enterrament dels guàrdies civils i ha tirat pilotes fora, però com dèiem, a aquesta hora participa en un acte de campanya en un poble de Pontevedra, on hi tenim l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit.
Es diu Marín, aquest poble, Arnau?
Marín, sí, un poble de Pontevedra.
Feijó no era el primer a parlar, però crec que sí, no?, que ja ha dit alguna cosa.
Sí, de fet el míting ja està enllestit, i més enllà del que ha dit, avui crida l'atenció sobretot el com. Feijó ha estat molt contundent en el to que ha fet servir, fins i tot jo diria que fregant el crit, ha deixat clar que no defensa els indults i diu que no ho fa ni ara ni ho farà en un futur.
Cuanto más baje el Partido Socialista nos insultarán más. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré.
I això, aquest xàfec mediàtic que ara comentàveu, que viu el PP des d'ahir, ell ho atribueix als bons resultats que ell considera que trauran el diumenge, preveu una majoria absoluta, i de fet creu que per això el PSOE està nerviós i que tot plegat és una manipulació.
Si quieren embarrar la campaña es porque vamos muy bien. Si quieren lanzarnos ataques a la desesperada, es porque vamos muy bien. Y si quieren hablar del PP y no de Galicia, es porque vamos muy bien.
Per tant, això, barreja amnistia, barreja indults, però ella assegura que ni una cosa ni l'altra la pilotarà el Partit Popular.
Un moment, Arnau, perquè sobre aquesta qüestió la vull traslladar també als tertulians. Avui hem tingut aquestes dades, com dèiem, del 6, aquest 6 a Galícia, que va en la línia del que deien els anteriors, que posen doncs a la corda fluixa aquesta majoria absoluta del Partit Popular. No sé com ho veieu, com a excusa del que ha fet servir ara Núñez Feijó per justificar una mica els indults. Ha dit que ells van molt bé i que això el PSOE ho fa com a estratègia política, Jordi.
Home, com a excusa, si en un míting li funciona, doncs endavant. El pitjor que li pot passar en una campanya electoral són les contradiccions o la sensació de desgavell, no? I més si és una campanya electoral on està jugant una majoria absoluta. Per tant, els que van decidir dir això dels indults han comès un greu error, li han fet un altre flac favor a Feijó i als candidats que tenen a Galícia, perquè realment sona que van d'un cantó a l'altre sense massa sentit. Dit això, jo crec que ells estaven preparant el terreny, perquè quan el president Puigdemont diu tot se sabrà, doncs crec que serà molt complicat no escapar-se d'una cosa que jo crec que és òbvia. Que aquests dies que discutíem sobre l'amnistia ja ho dèiem, i quan es parla dels indults també ho dèiem, i és que al final la fórmula jurídica, sigui la que sigui, això era un acord polític, i l'acord polític l'has de fer amb el president Puigdemont. És a dir, tu no pots acceptar una proposta de retrobada o d'encontre, o de fer les paus, o diem-li com vulguem, que deixi fora de l'equació el president Puigdemont i que no pugui tornar. Per tant, uns lideran amnisties, altres lideran indulto con condiciones i tot plegat. Però és a dir, el PP, que volia governar, es va brindar a negociar amb el que ara li diuen terrorista. Llavors, no té sentit que ara digui no acceptaré, no ho acceptaràs perquè has perdut i no tens cap marge per fer. El tema no és si ara ho acceptes, és que quan tenies opcions de governar sí que ho acceptaves. I aquí es demostra clarament la gran manipulació que PP, jutges, alguns mitjans de comunicació i tal, estan fent en aquests moments. És a dir, no és que accepta ara en Feijó, és que estava disposat a acceptar quan tenia la mínima opció de pactar amb Junts una investidura, no?
Ara seguirem fent ronda, però deixeu-me que torni amb l'Arnau. Arnau, això no sé si ho ha dit, formava part d'aquest discurs de Feijó? Ha estat, no sé si hi havia preguntes sí. de periodistes o no es podia preguntar?
No, era part del míting obert d'Alberto Núñez Feijó, no hi ha hagut preguntes. De fet, Feijó evita des de fa un parell de dies, des que va esclatar tot plegat, respondre les preguntes dels mitjans de comunicació. Sí que hi ha hagut alguna intervenció davant dels micròfons, davant dels periodistes, però quan s'intenta fer les preguntes, ell no les respon directament. Sí que en fa referència, però no respon a les preguntes dels periodistes.
M'imagino que avui éreu més periodistes que aquests 15, o fins i tot aquells dos que ens comentaves fa uns dies que havíeu estat a un míting, no?
Doncs no et pensin, no? No et pensis, no hi ha una gran expectació tampoc en la campanya de Feijó, com a mínim presencialment. Sí que és veritat que, insistim, justament avui s'han contraprogramat Rueda i Feijó a la mateixa hora, en diferents llocs, en diferents espais, però a la mateixa hora. Per tant, la caravana principal és la de Rueda, la que viatja per Galícia.
És una cosa que no acabo d'entendre, això, que es contraprogrami Feijó amb Rueda, potser precisament perquè ell avui no volia destacar massa i no volia... Però vaja, però ha estat molt contundent, no, Enric, amb el que sí. ha dit? Per tant, sí que volia que ho sentissin els periodistes.
A veure, hi ha un merder de grans dimensions interna en el Partit Popular arran d'aquestes manifestacions, perquè efectivament denota una contradicció. Han elevat el to, el discurs, l'han pujat tan amunt amb el terrorisme, etcètera, etcètera, que a Feijó li ha sortit el que ell pensa. Si Feijó en realitat pensa des de fa molt de temps, i de fet quan el van nomenar president del Partit Popular van haver moltes veus que diuen, home, aquest és una persona més assenyada, és bé d'una autonomia, pot comprendre més el tema de la llengua, i de fet ja en els cercles íntims ell ja manifestava que això de Catalunya havia d'entrar per una via negociada, no? Per tant, el que diu Feijó és el que pensa, però com ho diu i quan ho diu, doncs comet un error d'estratègia electoral a Galícia. I això és el que ara els seus, ara ho intenten dissimular, i no passa nada, president, etc. Però perquè ara si muntessin aquí una crisi interna encara els hi aniria pitjor les enquestes.
Però Enric, com s'entén que en un moment com l'actual, que les enquestes estan posant, després de molts anys, a la corda fluixa, aquesta majoria absoluta del Partit Popular, com pot ser que a 7 dies o a 8 dies de les eleccions, quan va sortir aquesta informació, el PP faci, no sé si dir-ne relliscada, però és que no és una relliscada ben bé, perquè hi havia aquesta voluntat expressa d'explicar-ho als periodistes, per tant no ho entenc com una relliscada de dir hem vingut a parlar d'una altra cosa i de cop se m'ha escapat això.
L'única explicació, a banda de l'error garrafal que algú pot cometre un error garrafal, però en aquests temes jo crec que no. Jo crec que va una mica amb el que deia el Jordi, de que es temien, o es temen, que dos dies abans, tres dies abans del dia del diumenge de les eleccions, Carles Puigdemont o algú de l'entorn de Junts fes servir allò que va anunciar de tot a sabrà.
El que passa és que si això ho controles d'aquesta manera és perquè tens algun indici que Puigdemont o el seu entorn té la intenció de treure-ho aquests últims dies de campanya, no? Perquè si no, és estrany no esperar-te just després de les eleccions.
Per això dispares ara, dius, bueno, ho dic jo, dic que m'ho van dir però que va durar 24 hores i que res de res, i així ja, si ho diuen, doncs ja quedarà desarticulat.
No?
I desactivat una setmana abans, perquè això va passar divendres, no? Hem estat tot el cap de setmana amb això, i marcarà la darrera setmana de la campanya. I recordem que a les darreres eleccions generals, la última setmana de les eleccions de la campanya, a Feijó també li va anar fatal. Se li va fer molt llarga la campanya per errors propis, no? I per tant, aquí també ha tornat a caure potser en un parany, perquè no sé si Junts allò era un farol o realment té alguna dada més, però...
Jordi, què deies? Perdona.
Desconec, molt breument, també desconec si és un farol de Junts, no ho sé. En tot cas, sí que hi ha una cosa que és molt certa i molt bàsica, però crec que és molt important tenir en compte que en Feijó és qui millor coneix Galícia i combina molt malament el PP de Galícia, que és regionalista, que és un PP molt regionalista, i ho combina molt malament el PP de Madrid. I ell ha vist un CIS que allà li puja el BNG a tope i ha intentat salvar les eleccions gallegues, i els col·legues de Madrid del seu propi partit li han dit no són tan importants com mantenir el relat centralista que estem fent des de Madrid. Per tant, t'has equivocat. És a dir, aquest que és l'altre vessant, que ell actua més com a gallec, en aquest cas, que com a president estatal del Partit Popular.
Abans, Arnau, m'ha semblat que volies dir alguna cosa sobre el fet que comentàvem de contraprogramar-se, no?
Sí, que al final el missatge, avui per exemple Rueda no n'ha parlat d'aquesta polèmica sobre els indults o sobre la possible amnistia, o, no n'ha parlat, a diferència d'altres barons del PP, que sí que n'han parlat, ell ha evitat parlar-ne, per tant també deu ser simptomàtic que a ell no li interessa que això vagi cap aquí. I en cap cas el que busquen els barons ara és fer una crisi interna, perquè ells tenen molt clar que si això esclata a pocs dies de les eleccions gallegues, podrien perdre la Xunta, i això sí que és una prioritat ara mateix, tancar files al voltant de Feijó, encara que internament puguin o no puguin pensar que ha sigut una relliscada.
Isabel, sobre aquesta estratègia o sí, que estava pensant el PP quan va fer arribar aquest missatge als periodistes.
Ara quan deia l'Arnau, no? Lo de relliscada o estratègia, no? És a dir, on ens posem, no? Una relliscada o una estratègia? Realment hi ha una voluntat per part de Feijó de fer un pas endavant, simpatitzant-se amb una qüestió nacionalisme, identificant-se amb el que podria haver estat un aproximament a Junts? És a dir, jo crec que hi ha una qüestió que és real, no? Quan davant de 16 o 18 periodistes, no me'n recordo quants eren, explica això i parla de que va haver-hi unes xarres i es va plantejar l'amnistia, i es va plantejar els indults, i va diferenciar indults i amnistia, perquè en aquest indults passava per el reconeixement d'una equivocació, passava per una sèrie de filtres que justificaven que hi hagués un indult a mida. Els indults sempre són a mida, és a dir, això, no, el govern quan indulta, sempre indulta a mida de la persona que vol indultar. Llavors, jo crec que en aquesta voluntat de marcar aquesta diferència, i segurament amb l'espasa de Damocles del que la carta del president Puigdemont deia, tot se sabrà, buscar una manera de poder satisfer una part nacionalista. Jo crec que és un gran error, perquè el que crea és inseguretat en el seu electorat. Crec que la inseguretat abans de les eleccions és molt perillosa. Tu et pots equivocar amb un discurs molt contundent, però no et pots equivocar amb un discurs insegur. I jo crec que aquesta és una qüestió bàsica quan una setmana abans de les eleccions planteges aquesta qüestió. Després hi ha una altra cosa, la gran hipocresia que representa parlar d'indults quan el govern de Pedro Sánchez va donar els indults i van ser tan criticats en els polítics que havien estat a la presó i se'ls va indultar. Per tant, la narració és una narració que, si hi ha un mínim d'ànim crític, se li gira en contra. El que passa que, evidentment, com deia l'Enric, aquí tenim un PP molt, molt polaritzat, que no sé fins a quin punt quant de temps aguantarà. És a dir, quant de temps aguantarà aquests lideratges que en un moment donat entren en qüestionament amb unes dates i amb uns timings tan preocupants, i sabent que el dia 18, em sembla, hi ha les eleccions al Parlament de Gallec.
Aquest diumenge. Digues, Eulàlia.
Primer de tot, no, el CIS el que mostra en aquest últim sondeig és que això va de 3, i no parlem de... En parlarem la setmana que ve, bueno, el dilluns no tenim programa, però en qualsevol cas, que sembla que Sumar i Vox pot ser que es quedessin fora de la Junta, no? Per tant, això va amb cosa de 3, i jo amb això estic d'acord amb el Jordi. Segurament Feijó fa un bon càlcul cap a Galícia. El problema és que Feijó té dos bandes que el van movent, i que, com deia l'Enric, l'han estat movent des que va agafar la presidència del PP, que és precisament Vox per una banda, i Ayuso i tot l'entorn més dur de... Llavors, ell no només no pot dir el que pensa, sinó que encara que tingui una estratègia, després el problema és que els altres surten a pràcticament qüestionar-lo i esmenar-lo, i per tant ell sempre viu en aquesta mena de tensió que no el deixa tampoc exercir un lideratge clar i contundent, perquè al final jo crec que si fas un pas com aquest, el que no pots fer després és tirar-te enrere. O sigui,
si tu fas un pas endavant per en un off, no? El que li diem col·loquialment, no? Els off, que és aquestes converses amb periodistes en què no es diu la literalitat ni es diu qui hi havia, però en qualsevol cas més o menys s'explica. Tu després el que no pots fer és avui fer un pas enrere, perquè això sí que llavors et genera aquesta inseguretat en el teu electorat, no? I crec que, evidentment, a 5 dies d'unes eleccions o a una setmana d'unes eleccions no et pots permetre aquest estira i arronsa amb un tema tan important. Tot i així, i també és veritat, perdona, que això és el que ens mirem.
Digues, Arnau, un segon.
No, dic només un incís amb això. També que en el tema del relat, quan això ho fas amb 15, 16 periodistes, si tots coincideixen en la mateixa interpretació, és difícil o és estrany que la resposta sigui negar
tothom tot s'ha equivocat.
El que
no?
Diuen, exacte, tots els periodistes de diferents mitjans amb diferents sentències, també. Perdó.
Sí,
no, i a més, posar l'opció dels indults, al final el que estàs reconeixent és el marc mental que s'ha fet servir el PSOE, i per tant et carregues el marc mental de terroristes, que és el marc mental que el PP intentava imposar fins ara, no? I per últim jo diria una cosa, tot i així, avui en parlem molt i segur que això té un impacte en la política a Madrid, però si avui escoltàveu, no? Quan aquest matí passava el principi de l'entrevista d'Ayuso a Telecinco,
sí.
És veritat que la primera pregunta que li fa la periodista no és sobre aquest tema.
No, era sobre la Guàrdia Civil.
No? Per tant, vull dir que aquí també, evidentment, posem més el focus...
Ha sigut la segona.
Exacte. Però, bueno, que en aquest sentit vull dir que aquí hi ha un altre gran tema a Madrid, que és el tema de la Guàrdia Civil, que és la petició de dimissió de Marlaska, etc. I això també és important que ens ho diguem, perquè per nosaltres és molt rellevant que el PP canviï la posició de l'amnistia i els indults, evidentment, o canviï o desvetlli una altra posició. Però també és veritat que ara mateix a Madrid també s'estan s'estan debatent amb un altre tema, que és tot el que està passant a la frontera sud de la península Ibèrica.
Jo només volia dir una cosa, i és que la reflexió del qüestionament de Feijóo, així com els lideratges per exemple de Pedro Sánchez amb el tema de l'amnistia, ha sigut contundent, i en tot cas seria els seus votants els que s'han plantejat si aquesta opció de l'amnistia era una opció legítima, una opció que podia justificar-se. A Feijóo no li passa això. Feijóo, el qüestionament ja ve de les seves pròpies files, perquè Pedro Sánchez, més enllà de Page, Felipe González i Alfonso Guerra, que estan, Page no, però els altres dos sí, molt fora, hi ha hagut un blindatge absolut en mantenir el líder i mantenir l'opinió del líder sense qüestionaments. Aquí no. I li passa a Feijóo, i no li passa en altres països, i altres partits. Jo diria que Sumar també li ha passat amb tot el tema de Podemos, però ni Junts, ni Esquerra, ni PNV, és a dir, els partits tenen molt clars els lideratges, s'estan tancant files al voltant d'aquests lideratges, i en canvi a Feijóo no li passa.
Molt ràpidament, de tota manera, el corrent de fons que denota això, torno a dir, és que hi ha una línia de pensament dins el Partit Popular que tot aquest tema de Catalunya s'ha de resoldre. Sí, perquè mentre no es resolgui aquest tema de Catalunya, ells tindran molt difícil governar a Espanya, i sobretot a Catalunya tindran un paper molt residual com és el que tenen. Per tant, quan desempatem tot això, quan traiem tot aquest tema de... ja sigui per la via de l'amnistia, ja sigui per la via de l'indult, ja sigui per la via que sigui, ells tornaran a tenir un protagonisme en el camp on ells sí que poden tenir un recorregut ideològic, que és el clàssic dret-esquerra. Tot això, tot el tema de l'independentisme català, tot el procés, això ho ha distorsionat tant que ja està tan desgastat i tan descomptat des d'un punt de vista electoral, i ho vam veure el juliol, que ja no dona més de sí. I per tant, Feijóo té aquest pensament i diu, escolta, és que ho acabarem arreglar igualment, per tant, ho podria arreglar jo, no? O arreglaran els socialistes i em faran el favor i es menjaran el marron, i després jo no acabaré fent soroll sobre això.
És una cosa, avui parlava amb un... Perdó, disculpa.
Espera, que acaba la Isabel, Arnau, i de seguida vas tu.
Avui parlava amb el subdirector d'un diari de Madrid, dels subdirectors del Mundo, i em deia, ¿se han equivocado tanto? ¿Se han equivocado tanto? És a dir, estava absolutament horroritzat del que va dir en Feijóo i el que les conseqüències de, i va dir,
després això no és el que reflecteix de les portades,
Pedro Sánchez para 20 años, m'ha dit ell, i jo li he dit, bueno, tío, bienvenido sea,
però... Arnau, digues.
No, que quan preguntàveu o es qüestionàveu si era una relliscada o si era una estratègia, jo crec que justament la sensació és que peca de sinceritat, peca del que ell considera que ha de passar en un futur, no? Que hi hagin uns indults, que s'arregli la qüestió catalana, i jo crec que pequen d'això, de la sinceritat. Llavors, em costa de creure que hi hagi una estratègia darrere, com algú ha comentat, no? La voladura controlada. Jo crec que aquest és l'element diferencial, que per molt xantatge, per molt element que des de l'entorn de Puigdemont es pogués pressionar, jo crec que l'element diferencial és que Feijóo peca de sinceritat, jo diria.
Arnau, no sé si volies afegir alguna cosa més. El que està clar és que avui tot l'entorn de Feijóo, els més afins i els menys, tots han tancat files davant la justificació que sortia ahir a fer el líder del PP, no?
Sí, sí, i si voleu, seguim, sentim tot un reguitzell de barons populars, Ayuso, Mazón, Mañueco i Moreno Bonilla, que deien això.
A veure.
Para que se diera un indulto se tendrían que dar unas circunstancias que no están existiendo.
Todo el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo unánime. No hay posibilidad alguna de chantaje con el Partido Popular de por medio.
Todo lo demás no es más que incertidumbre, confusión y ruido, mucho ruido.
A mí me sorprende que ahora hagan un tándem Vox y el PSOE. Creo que forma parte de esa desesperación en la que se encuentra.
Per tant, això, aparentment, com a mínim fins diumenge, tancament de files.
I Arnau, ja que ens digues, Jordi, volies afegir alguna cosa?
Ah, no, jo volia dir, recordeu dels creadors de Pujol en no habla en castellano, a Pujol catalán español del año o catalán del año, pues mira. Sí, lo mismo te digo una cosa que te digo la otra.
Arnau, per acabar, tenim, dèiem, dades del CIS a Galícia, tu que estàs per allà aquests dies, com ho veus? El BNG s'està creient que pot prendre-li aquesta majoria absoluta al PP?
Clar, és que depèn de amb quina enquesta et quedis. Si et quedes amb el 6 d'avui, home, hi ha opcions, i el BNG, evidentment, ho aprofiten per treure pit, i els socialistes també per treure pit d'aquesta possible coalició amb el BNG. És difícil de dir-te amb quina et quedes, perquè hi ha alguns diaris que apunten cap a una majoria absoluta del PP sense qüestionament, i n'hi ha d'altres com el 6 que avui deixen a les portes d'una majoria absoluta al PP, una forquilla entre 34 i 38, quan la línia de la majoria absoluta és 38. Per tant, al final, i això coincideixen tots, al final... És un tòpic, però diumenge són enquestes definitives.
Unes eleccions que en principi fa un mes i mig o dos mesos haguessin dit, eleccions gallegues, no hi ha sorpresa, guanyarà el PP, ja està. Doncs ara, déu-n'hi-do quina última setmana de...
Podem fer una porra? La partida està oberta, sí, sí.
Ah, mira, vols fer porra, Eulàlia? Sí. Va, vinga.
Bueno, era sobre Isabel, perquè pobra
Isabel. Avui jo també tinc un... Digues.
Jo crec Isabel. Que el PP tindrà majoria absoluta.
Sí, eh? Tu creus que sí? O sigui, la porra és majoria absoluta, sí o no?
Doncs sí.
Vale, l'Isabel diu que sí. Enric?
Jo crec que també.
Sí? Jordi?
Jo crec que les porres i les enquestes són per condicionar. Diré que no, que perden la majoria absoluta.
Que no. I tu, Eulàlia?
Jo també, per condicionar sí? I per desitjar, jo diré que no.
Que no. Val. Arnau, tu vols dir alguna cosa?
Jo crec que sí que la tindrà la majoria absoluta.
Tu creus que sí? Va, doncs jo diré que no. Vinga. 3
a 3,
empatat, 3,
a 3 com ahir el partit.
Gràcies, Arnau, que vagi bé, bona nit.
Fins ara, bona nit.
Les 9 i 47 minuts, fem una darrera pausa i hem d'acabar amb música, la música que avui ens ha portat l'Enric Sierra per posar punt final amb aquest carnaval d'aquest dilluns.
No ho sé. Amb Anna Ballonés.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Dosificación perfecta,
like a boss.
Mientras cuido del planeta,
like a boss.
Tú solo compras muy sencillo,
like a boss.
Y el dinero a tu bolsillo,
like a boss.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació, like amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Minuts i arribarem a les 10 de la nit i avui, com hem anunciat des del principi, com venim dient des de la setmana passada, acabarem la tertúlia d'una manera una mica diferent perquè li vam demanar a l'Enric Sierra, com a DJ de capçalera del No Ho Sé, com et dius del DJ, Enric?
No, Enric.
No tens nom? DJ Enric?
Sí.
Sí o no?
Sí, sí. És que jo sóc anterior a que l'època que els DJs es posaven noms.
Sí, i no te n'has buscat un després?
No.
I quan et contracten, què et diuen?
No, Enric.
Enric amb K.
Fa més DJ.
BD Enric, Polxadiscos Enric. Va, li vam demanar a l'Enric
Sierra,
que...
el teu DJ de confiança.
De capçalera.
Algú, si algú té una altra idea, li podeu oferir per idees de màrqueting. No, avui, com que molta gent fa festa per aquest dilluns de carnaval, molts nens avui no han anat a l'escola, li vam demanar a l'Enric que acabéssim amb la teva selecció de cançons de carnaval, no les teves cançons preferides, això que he dit clar. Va.
Llavors, com que una secció de carnaval pot durar 4 o 5 hores,
sí,
i no tenim
temps, t'he
fet us he fet una selecció de 13 temes que anirem ràpids.
Pots ballar, si voleu.
I que podeu consultar a Spotify,
sí,
perquè he posat el nom Carnaval NHS, no ho sé.
Carnaval no ho sé.
Carnaval
ens has fet llista i tot.
Efectivament.
Fantàstic.
Per tant, qui vulgui, està
doncs
la
ja
llista oberta.
Doncs ja pot anar cap a
Spotify. És gratis, i es pot escoltar.
Veus que bé, tu. Feina extra i tot.
I com que tu em vas demanar amb què començaries,
sí,
amb què seguiries i tal, t'he fet una selecció de com començaria, com seguiria, i, per exemple, començaria amb aquesta Temón Llenapistes que de Sebastián Yatra, que es diu Tacones Rojos.
Mi pedazo de...
Aquí ja comences a demanar la primera copa, tal.
No, a veure, aquesta per començar la nit,
sí,
no et vas ambientant una miqueta.
Sí, correcte, ja comences el tonteo i tal. Llavors, de seguida, entra un èxit sense discussió, que és la despecha. La Rosalía, que...
Deixa-la una mica més.
Sí.
És que és de les més preferides, aquesta. Sí. És que és és impossible sortir de festa i que posin aquesta cançó...
I tu no ballis.
I no ballar. No, jo no, tothom. No, és que com no vols ballar amb la Rosalía?
Llavors, l'any passat hi van haver, per mi, dos cançons de l'estiu.
Dues.
Una és aquesta.
Noche entera, toda la noche entera.
I el Noche Entera.
Com veus,
ja anem pujant, eh?
Sí?
Ja anem pujant. La segona cançó de l'estiu apareixerà després.
Val.
No? Aquí ja la gent
sí,
ja canta,
molt,
mou els braços, ja comença...
Aquesta també li agrada, la Isabel.
És que xarnegueixo molt,
Quan surts a ballar, Isabel?
Jo?
Surs sovint a ballar o no?
A la que puc, tots
ho
prometo.
No, perquè ja tenies aquí un esperit molt...
Ella diu que es puja a les barres,
Bueno, sí, sí. Però, més, però no necessito una borratxa, sí. No, jo no veig gaire, i jo vaig...
Tu passes bé, ja està.
A mi m'agrada, jo la mimema que sento allò, qualsevol
melodia,
allà que estoy,
us ho prometo.
Llavors arriba la novetat, més rabiosa novetat, que és La Zorra.
Estoy en un buen momento.
Jo... Jo auguro que aquesta cançó serà una de les cançons de l'estiu.
Ja ho vas dir l'altre dia, jo m'ho vaig apuntar. L'Enric ha dit, aposta per Zorra.
I això, un pla pista segur.
Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, llamas zorra.
Fixa't que al festival...
S'està cantant
públic,
tothom, de fons.
El públic canta.
A veure, escoltem-la un moment. Mira, hi ha gent que no li agrada, aquesta cançó.
No, hi ha divisions i tot.
Però és que és molt adrenalínica. És a dir, és molt adrenalínica, saps? És a dir, és com de ràbia, i llavors la gent està com molt adrenalínica.
Sí, sí.
Tu la compres, aquesta cançó, Isabel?
Jo la compro, també.
Va.
Que... hauríem de parlar, però jo la compro perquè crec que sí, que funciona.
Llavors, en totes les festes així animades, sempre hi ha una cançó que sap ballar tothom i que té un ball específic.
Home.
Que té una manera de ballar. Exacte. Llavors, d'un d'aquests balls, que fa temps que els anys 90 que funcionava molt bé, l'Aitana, que és una cantant més de moda, ha fet aquesta versió, que llavors ja sí, tothom es posa a ballar igual.
Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana, por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay, ay, que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera de vuelta.
Jo t'he de dir que prefereixo l'original,
sí,
perquè davant
també.
La còpia, escolta'm, l'original,
i aquesta no es balla tan bé, aquesta no es balla tan bé, jo trobo.
No, tothom l'acaba ballant,
sí,
però...
Sí, sí.
Aquí... Jo això de ballar conjunts i tot, això a mi no m'agrada.
Mira, i aquesta cançó, a més, es balla aquí d'una determinada manera, però els estrangers, els turistes estrangers, sí, ens miren, els indígenes, com ballen, com ballem, i llavors ens copien, fa molta gràcia.
Jo sempre, saps què m'ha passat sempre? Que tinc la confusió, o sigui, jo barrejo la Macarena amb el...
Amb aquesta.
I llavors ja dic, ah, vale, no, era la de Xina o l'altra, d'acord.
I llavors... Exacte.
I el Coyote Dax. Llavors hi ha un moment ja, que ja barreja la Macarena amb el Coyote Dax.
Sí, sí, això sembla els pares. Però això ja és la tercera copa.
A mi em fa molt de riure pensar que l'Enric és capaç d'estar punxant.
És que jo vull veure, per favor.
I ara ja estem animant el carnaval, la gent va disfressada, sí, i entra el Juan Magán.
Ayer la vi bailando por ahí.
Ja és carnaval a tope. I aquí hi ha alguns que ballen que es penedeixen. Per què m'he posat aquesta disfressa de pollastre que no em puc moure?
Podria estar triomfant i ja estic
aquí.
I suant, perquè aquesta alçada sues molt ja.
O de troglodita, que...
S'ha de buscar disfresses...
Livianes.
Un infermer. Exacte, un infermer.
Dràcula, sense gaire capa.
Un advocat.
Jo encara estic de moment a la barra prenent una copa.
Estàs ambientant.
I ara arribem al moment àlgid del carnaval, que és aquesta que hem posat abans.
Jordi
a sota la barra dient no caigui.
No caigui.
Sobre la taula aquí i tot,
I per canviar una mica, ara a mi m'agrada sempre posar coses d'aquí, música d'aquí, que és molt festiva, molt festera, i la Pegatina amb aquesta cançó,
home,
la Mari Carmen, que és que a mi em té enamorat. No. I aquesta, sobretot la gent jove... s'entusiasma.
A més, la gent és com que se la canta els uns als altres, no?
La Mari Carmen, sí. Llavors, una altra peça que també és perquè la canti tothom. Jo acostumo també a baixar la música, no? En el moment de la tornada, a baixar la música,
bé,
i quan veus...
Guanyant el públic aquí,
quan veus milers de persones cantant a capella, llavors et posa la pell de gallina i dius, bueno, ara ja em puc morir. Per exemple, el Chipirón.
El Chipirón, todos los días sale sol, Chipirón, todos los días sale sol, Chipirón.
Sempre què ha passat? Sí. Llavors, sempre en tota festa ve gent més gran que et diu, escolta, què
la
és
meva,
això?
La meva.
Què és això que poses tan modern? Posa algú de festa de quan nosaltres... I llavors, aquesta no falla mai.
No li agrada a la Isabel les coreografies, eh? No. Aquesta tampoc. No. Una estoneta. Ho fas dos o tres vegades i després ja balles a la teva.
Em passa que veig a tothom ridícul. A mi també, eh? Veig a tothom ridícul.
Però això va bé per la gent que no sap ballar com el Jordi, que llavors...
Ah, pobre Jordi. Ara,
perdó, jo no diré en cap moment que no sap ballar. He dit que em costa posar-me, però no hi ha cap moment que no sàpiga
ballar. Fa una demostració quan sortim, va.
I penseu que aquesta, Village People, els cantants anaven disfressats. Sí. Llavors aquí, el que va disfressat de policia, aquí triomfa.
Va, vinga, següent, que se'ns acaba el temps.
La segona cançó de l'estiu de l'any passat.
Sí.
És una d'aquí, és del Maresme, i són els Tiets.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba...
per ballar, és una mica, sí, però la gent feia rotllanes, feia ja veus, veure que ballava sardanes.
Ja esteu, ja esteu notant passos. Que estic baixant el ritme.
Sí.
És seductora aquesta,
eh? Ja...
ja, escolta, que arriba l'hora de tancar.
Ho tens tot controlat, eh?
Tot controlat.
Aquesta té un punt de sensualitat, eh?
Correcte. Llavors abans d'acabar, sempre ha de sonar aquesta cançó que sonarà. És una versió de la Gloria Gaynor, versionada en plan disco, que, bueno, que això també en qualsevol final de festa sona. Ja comença a deduir, ui, aquest ja està a punt de tancar.
I això ja vol dir cap a casa. Doncs pues mira, jo us aniré acomiadant aquí també, perquè sí? Mira, són les 10 i així ens acomiadarem. Perfecte. Amb l'última cançó, l'Àlia Soler, Enric Sierra i